Un expolicia nacional mata la seva parella i una exparella a Rubí i Castellbisbal. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aquest doble crim masclista ha passat aquest migdia i en un primer moment ha costat connectar les dues morts. Però hores d'ara ja és un fet. Un home ha matat la seva parella i també una exparella abans de suïcidar-se ell mateix. Amb elles són ja 12 les víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2024. Unitat Mòbil a Rubí, Cristian Roldán.
Tal com confirmes, Òscar, de moment no tenim més detalls sobre aquests fets, però el que sí sabem que cap a les 11 del migdia han ocorregut aquests fets on una dona s'ha trobat morta al seu pis, aquí a Rubí, i aquesta dona estaria relacionada com a exparella amb un home mort que s'ha trobat a Castellbisbal, que aquest home, com comentava, seria expolicia. A més, amb aquest home mort també s'han trobat a una altra dona que podria ser la seva parella actual.
Mentrestant, als Estats Units, Kamala Harris és a punt de ser nominada candidata demòcrata a la Casa Blanca, Joan Bota.
Aquesta passada nit, el president Joe Biden s'ha acomiadat de la Convenció Demòcrata, traient pit d'haver salvat la democràcia americana de Donald Trump fa 4 anys i passant el relleu a Harris perquè ella faci el mateix el novembre que ve.
Enviada especial a Chicago, Celia Cernadas.
Amb convicció i segur, Joe Biden ha mostrat la seva millor cara durant 50 minuts per rehabilitar la seva imatge, defensar el seu llegat polític, atacar Donald Trump, donar suport a Kamala Harris i presentar aquestes eleccions com una nova batalla per l'ànima dels Estats Units. Un discurs emotiu i un comiat a la pràctica després de mig segle de servei públic. Avui serà el torn dels Obama.
Aquesta conversió demòcrata està marcada, en part, pel conflicte al Pròxim Orient, on les negociacions per una treva a Gaza continuen encallades.
Els islamistes de Hamas rebutgen la proposta dels Estats Units perquè no implica la retirada total d'Israel de la franja. Avui, 10 palestins han mort en un bombardeig israelià sobre una escola que, segons Hamas, acollia desplaçats i que, segons Israel, era un centre de comandament dels milicians.
De tornada a Catalunya, una notícia d'aquelles que fa la volta al món. Ha mort Maria Branyes, la persona més vella del planeta. Tenia 117 anys, Fèlix Martí.
Sí, va morir ahir mentre dormia a la residència d'Olot on s'estava. Aquest matí han fet els funerals, àvia de Catalunya i de gana de tot el planeta. El seu cas és objecte d'estudi mèdic i quan li preguntaven fa un temps, reconeixia que el secret era haver tingut salut i també una vida tranquil·la.
De vegades és una vida ordenada, socialment.
Però entre les setmanes 23 i 24 és molt important tenir en compte.
Sense efectes.
Mentrestant, a Sabadell, després recuperarem aquestes declaracions de Maria Branyes explicant el secret de la seva longevitat. Deia que mentrestant a Sabadell qui és notícia és la Melanie, una nena que va néixer el dia 7 d'abril a les 22 setmanes de gestació i amb un pes de només 450 grams.
Avui li han donat l'alta després de 4 mesos en què l'han hagut d'operar dues vegades. La neonatòloga de l'Hospital Parc Taulí, Núria Torra, explica com han gestionat un cas tan singular.
A partir de les 24 setmanes es té una actitud proactiva. Però entre les setmanes 23 i 24 és molt important tenir en compte l'opinió de la família, perquè el que una persona pot considerar una seqüela lleu o greu depèn molt dels valors de cada persona.
L'augment de població al Priorat durant les vacances d'estiu agreuja encara més la duríssima sequera que afecta aquesta comarca.
Que pateix restriccions, de fet, talls que en alguns municipis deixen els veïns sense aigua 16 hores al dia. Així dibuixa el panorama Sergi Méndez, president del Consell Comarcal.
Tenim una situació bastant dramàtica en tots els fronts, en el front ambiental, en el front, diguem, agrícola i també en el front més social, no? En l'aigua de boca.
I a la cultura, el Museu de l'Eròtica de Barcelona obre una nova sala amb atenció a l'alineació John Lennon, Elvis Presley, Marilyn Monroe i Mae West com a protagonistes.
L'espai rescata del seu fons una trentena de fotografies, vídeos i altres objectes de col·leccionisme sobre els grans mites eròtics del segle XX.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribarà l'actualitat esportiva. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia.
Tot i que la Lliga ja ha començat a primera divisió, el mercat de fitxatges està en plena ebullició.
Bé, a Can Barça l'afer Gundogan està calent, l'afer de la tornada al City, el Girona, mentrestant, acaba de presentar oficialment el nou porter Pau López. A la Federació Espanyola de Natació hi ha relleu a la direcció de la natació artística. La nova seleccionadora és la catalana Andrea Fuentes. També tindrem dosi de Copa Amèrica de vela i explicarem el que passa amb l'hoquei gel del Barça.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Clar, bé, doncs, si heu de sortir de Barcelona, en aquests moments no ho feu pel cintro de litoral, perquè, de fet, hi ha uns 5 quilòmetres de congestió a l'autovia 2, o cintro de litoral de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat, sentit cap a Lleida, per un accident. Hi ha carrils restringits i encara s'hi està treballant, i ho dèiem perquè a la resta de zones per on es pot tirar, doncs no hi ha cap mena de problema a la resta de carreteres i vies. Pel que fa a la resta de carreteres del país, sí que hi ha tallada una altra carretera, la Nacional 340, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, és per l'incendi d'un vehicle, per tant, compte, hi ha aturades en tots dos sentits, i la Ronda del de Barcelona, amb les retencions habituals a Vallcarca, sentit Besòs, en aquest cas per obres.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Estabilitat i tranquil·litat a aquesta hora?
Totalment. Ara mateix, amb el cel completament serè arreu del país, i si trobem algun núvol serà del tot inofensiu, que és la tònica que tindrem aquesta propera tarda. N'apareixerà algun, possiblement, que sobre els cims del Pirineu, algun cap al prelitoral, però sense amenaçar cap mena de precipitació. El que sí que notem a hores d'ara és que fa més calor que fa 24 hores, a l'entorn de 2 graus més. Ara mateix, el Dover té 34 graus, Tarragona 33, són de les més altes que tenim al país, i també cap a l'extrem nord, Espolla en té 32. Si volem una mica més de suavitat, només cal l'Anna, ara mateix a Viella, que en té 23 graus. Una jornada tranquil·la, sense entrebancs, i què ens durà de cara a la jornada de demà? Algunes novetats, possiblement de bon matí, amb alguns núvols a la façana costanera, i no descartem alguna goteta, poca cosa. I a la tarda, doncs, similar a avui, amb alguns núvols més cap a Osona i Ripollès, dels quals no descartem tampoc alguna goteta. Tot això amb una calor continguda, en les quals avui les màximes no passaran dels 36-37 graus, i demà tampoc.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els Mossos d'Esquadra investiguen un doble assassinat masclista a Rubí i a Castellbisbal que ha passat aquest mateix migdia. El cos del presumpte agressor, un expolicia, l'han trobat també a Castellbisbal al costat d'una de les dues víctimes. Les dues assassinades serien la seva parella actual i la seva exparella. Ha transcendit poca informació sobre el cas, que té l'origen en la troballa del cos de la primera víctima en un pis de Rubí. Anem a aquest punt informatiu, al barri de Can Alzamora, a Rubí, on hi tenim una unitat mòbil amb Martí Cuní i Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
Bon dia, Òscar. De moment, com deies, tenim poca informació dels fets, almenys de fonts oficials. El que sí podem confirmar, però, que aquí a Rubí, al barri de Can Alzamora, s'ha trobat el cos d'una dona sense vida pels vols de les 11 del matí, i a Castellbisbal, com deies, s'han trobat els cossos d'un home i una dona. L'home és expolicia nacional, i les principals hipòtesis apunten que primer hauria matat la seva exdona aquí a Rubí i després s'hauria dirigit a Castellbisbal, on hauria matat la seva actual parella i després s'hauria suïcidat. Aquí a Can Alzamora, Zamora, els veïns amb qui han pogut parlar encara estan sorpresos i asseguren que no han sentit cap soroll fora de l'habitual. Això sí, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha condemnat aquests fets i ha determinat 3 dies de dol per aquest assassinat masclista.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des d'aquest cas que, insistim, s'ha conegut fa poca estona i encara tenim pocs detalls, però en tot cas això, aquest expolicia nacional que ha matat la seva actual parella, la seva exparella, i després s'ha suïcidat. Per tant, parlem d'aquest doble homicidi masclista a Catalunya, dues víctimes més, malauradament, en aquesta llarga llista de dones que són víctimes de les seves parelles o exparelles. Mentrestant, als Estats Units, els demòcrates coronaran avui Kamala Harris com a candidata del seu partit durant una jornada de celebració a Chicago, amb la presència de l'expresident Barack Obama i de la seva dona, Michelle Obama, com a convidats distingits. El Partit Demòcrata americà celebra la seva convenció després d'un dels mesos amb més esdeveniments en la història política nord-americana i quan falten menys de 3 mesos perquè es facin les eleccions a la Casa Blanca. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. Barack i Michelle Obama van ser els últims dins dels pesos pesants del partit a donar suport públic a Kamala Harris. Però avui seran les estrelles del segon dia de la Convenció Demòcrata de Chicago, que està abocant esforços ingents per escenificar un suport unànim, divers i transversal a Kamala Harris. però la coreografia està estudiada i al mil·límetre. Primer calia que Joe Biden s'acomiadés i que li passés el testimoni a una Kamala Harris, que els últims 3 anys i mig ha tingut una presència pública molt discreta, però en qui Biden ha volgut compartir un llegat polític que defensava amb passió i energia durant 50 minuts. Escollir Kamala Harris com a vicepresidenta ha estat la millor decisió de la meva carrera, assegurava, i apel·lava als votants demòcrates amb un discurs similar que el que feia el 2020. En aquestes eleccions està en joc la democràcia.
Esteu preparats per votar a favor de la llibertat? Esteu preparats per votar a favor de la democràcia dels Estats Units? Esteu preparats per escollir Kamala Harris i Tim Walz com a presidenta i vicepresident?
Els elogis a Joe Biden se succeeixen a la mateixa velocitat que els suports a Kamala Harris. Entre aquests, el de Hillary Clinton, la candidata que un dia va perdre contra Donald Trump i que contrastava el tarannà de Harris amb el de l'expresident.
Sempre hi ha una opció. Empenyem endavant o reculem. Ens unim com nosaltres al poble o ens dividim entre nosaltres contra ells. Aquesta és la tria que afrontem en aquestes eleccions. Kamala té la personalitat, l'experiència i la visió per portar-nos endavant.
Per l'escenari de la convenció han desfilat fins ara desenes de figures, des de governadors a congressistes, però segurament el que ha sorprès més, perquè és atípic, ha estat el de l'entrenador estrella de l'NBA, dels Golden State Warriors, Steve Kerr.
I mentre tot això passa a Chicago, els mateixos Estats Units són els primers interessats a aturar la guerra a Gaza abans l'Iran no ataqui Israel, però de moment no estan tenint èxit. Hamas es nega a acceptar les noves condicions de la treva i Israel continua bombardejant la població de Gaza. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, és avui a Egipte, on el president al-Sisi alerta d'una explosió regional del conflicte, Eva Pineda.
No és el primer ni probablement serà l'últim advertiment sobre les possibles conseqüències d'una represàlia de l'Iran i d'Hezbollah contra Israel per la mort dels seus líders. Per començar, obligaria a intervenir militarment l'administració demòcrata en plena cursa a la Casa Blanca. El fet, però, és que Hamas considera que l'últim pla de Washington per a un alto el foc és un cop d'estat perquè no inclou dues de les seves prioritats, una treva integral i una retirada total de l'exèrcit israelià. Osama Hamdan és el portaveu dels islamistes palestins.
No hi ha dubte que hi ha un intent de vendre optimisme, que ja es va veure després de la reunió de Doha, però no em sembla que aquest optimisme sigui seriós, sinó tot el contrari. Aquest optimisme intenta amagar molts dels obstacles que estan creant els negociadors israelians.
A més, sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha bombardejat avui una escola on es refugiaven desplaçats palestins i n'ha mort una desena, entre els quals 2 nens, segons les autoritats locals. Hores abans, Israel havia recobrat a Khan Yunis els cossos de 6 hostatges segrestats el 7 d'octubre. Es calcula que Hamas encara reté un centenar de persones, una setantena de les quals són vives.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè ha mort als 117 anys l'àvia de Catalunya, l'olotina Maria Branyes. De fet, era la dona més vella del món. L'any passat es va convertir en la degana del planeta. Avui s'han multiplicat les mostres de condol a les xarxes socials, entre elles les del president de la Generalitat, Salvador Illa. Girona, Fèlix Martín.
En el compte familiar d'Instagram han confirmat que Maria Branyes va morir ahir a la residència d'Olot, on s'estava tranquil·la mentre dormia. Expliquen que fa poc, ella mateixa els deia, que la mort la trobaria gastada d'haver viscut tant. La seva longevitat, de fet, és objecte d'estudi mèdic. Ella en tenia la resposta a preguntes d'una cuidadora.
Vostè per què creu que ha viscut tants anys?
Perquè ha tingut salut.
Salut i una vida tranquil·la, també ho deia el 2019.
De vegades és una vida ordenada, socialment molt agradable. Bé, sense excessos.
Tothom en va estar pendent el 2020, quan va agafar la Covid als 113 anys, però la va superar. Segons els registres verificats, Maria Branyes ha estat la 8ª persona del món que ha viscut més anys de tota la història. Totes dones. Una ciutadana francesa, Jean Calment, encapçala el rànquing. Quan va morir el 1997, tenia 122 anys.
I d'una mort a un naixement, perquè l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha donat avui l'alta al nadó més petit nascut mai en aquest centre i un dels pocs tan petits que han pogut sobreviure a tot l'estat. Es diu Melanie. Va néixer el mes d'abril, amb només 22 setmanes i 6 dies de gestació. El seu cas es considera una fita, ja que en els últims 20 anys han nascut a tot l'estat 50 58 nadons de 22 setmanes i només 4 han sobreviscut, comptant-hi la Melanie, Purificació Barcelona.
Sí, com que va ingressar en 22 setmanes i mitja, l'equip va considerar que era possible que arribés a les 23 setmanes i van consultar la família abans d'actuar. Per sota de les 23 setmanes només es dona tractament compassiu als nadons perquè el risc de seqüeles importants és molt alt. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la neonatòloga Núria Torra, membre de l'equip que va atendre la Melanie.
Entre les setmanes 23 i 24 és molt important tenir en compte l'opinió de la família, perquè el que una persona pot considerar una seqüela lleu o greu depèn molt dels valors de cada persona. En el cas de la Melanie, hi havia la possibilitat de que arribés a la setmana 23.
La Melanie ha estat 4 mesos ingressada, l'han hagut d'intervenir 2 vegades i ha anat creixent i desenvolupant-se. Finalment, ara ha pogut rebre l'alta. Tot plegat ha suposat reptes mèdics molt importants.
No existeix material tan petit i, per exemple, vam tenir molts problemes en la col·locació de vies. I després, sobretot, a la vegada que ha anat creixent i desenvolupant, tots els problemes de la prematuritat, que no tenim on mirar per saber realment com evolucionarà.
Ara el que més preocupa és el seu desenvolupament neurològic i pulmonar, per la qual cosa caldrà fer-li un seguiment estricte, sobretot fins als 2 anys, però també durant les primeres etapes de l'aprenentatge.
Més coses. La ponència d'emergències del Ministeri de Sanitat ha analitzat avui amb les diferents comunitats autònomes l'emergència sanitària creada per la infecció del Mpox, coneguda com a verola del mico. Es tracta d'una trobada prèvia a la reunió de la Comissió de Salut Pública de demà, on es prendran decisions sobre com encarar conjuntament l'actual situació. Hi ha una versió compartida que el risc a casa nostra, Purificació, és baix.
Sí, per tant, no es preveuen canvis en els protocols actuals ni d'actuació ni de vacunació. És el que ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz, que sí que creu que es podria intensificar la vigilància del virus amb estudis per poder detectar de manera precoç la possible arribada d'algun cas de la nova variant que és més perillosa.
Ara mateix no anem diferenciant les diferents variants. Suposo que un dels temes que parlarem és si realment en el cas de que tinguem una persona afectada que prové de la zona del centre d'Àfrica, com fruit de cooperació o alguna cosa semblant, i hauríem d'ampliar els estudis i els diagnòstics que fem habitualment per valorar si realment es tracta o no d'aquesta nova variant.
Mendioroz també ha dit que molt probablement s'incrementarà el nombre de persones que es voldran vacunar arran de l'alerta creada per la infecció.
És lògic que si s'ha produït aquesta alerta de la població tingui més present que hi ha aquesta malaltia i és un bon moment per anar a vacunar-se si realment entra dintre dels grups que s'han definit o si estava pendent d'una dosi de record.
Des que es va iniciar la vacunació, l'any 2022, s'han administrat a Catalunya més de 23.500 dosis de la vacuna, sobretot entre col·lectius considerats de risc.
La greu sequera que afecta la comarca del Priorat ha obligat a tallar des d'aquesta setmana l'aigua a la Morera de Montsant i a Escaladei. És un exemple de la situació extrema que es viu en aquesta comarca, on la falta de pluges ha assecat els pous i l'arribada d'estiuejants ha acabat amb les poques reserves que els quedaven. Montse Poblet.
A la Morera i Escaladei, on la població gairebé es triplica a l'estiu, ja només surt aigua per l'aixeta durant 7 hores i mitja al dia, repartides entre matí, migdia i vespre. L'alcaldessa Meritxell Martorell ens avança que a finals de setmana els podria començar a arribar aigua amb camions cisterna.
I hem començat a fer gestions per portar aigües amb cubes perquè veiem que no ho aguantarem.
Però el que passa a la Morera de Montsant no és una excepció. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, preveu que aviat també es podrien quedar sense subministrament els 4 pobles que depenen del pantà de Siurana, Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera.
La reserva d'aigua que hi ha a l'embassament de Siurana no arribarà a les previsions que hi havia. Podria ser que ara, de cara al setembre, també es vegin obligats a tenir restriccions.
Tant l'alcaldessa de Montsant com el president del Consell Comarcal es confessen molt preocupats pels efectes que la falta d'aigua tindrà per la barema. En una zona de gran concentració de cellers i amb 2 denominacions d'origen, la del Priorat i la del Montsant, caldran solucions excepcionals per garantir tota l'aigua que cal per produir vi. A tot això, els embassaments de les conques internes continuen baixant i ja estan al 31,6%, gairebé un punt menys que la setmana passada.
Falten 11 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida l'actualitat política, que no va molt farcida.
Catalunya migdia.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Es busquen convidats per xerrar, improvisar i el que faci falta al costat de l'Andreu Buenafuente.
Apropa!
Envia un correu a explica@vosaltresmateixos.cat o un WhatsApp al 660-68939 explicant-nos el teu do, el teu somni o la teva història i forma part de la nova temporada de Vosaltres Mateixos.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Anem, com dèiem, amb l'actualitat política, que aquests dies va força de baixada. La queixa que ha presentat l'advocat de Carles Puigdemont contra el jutge del Tribunal Suprem per no afanyar-se a revisar l'amnistia de l'expresident no servirà de res. Aquesta, com a mínim, és l'opinió del catedràtic de dret Jordi Nieva, que recorda que durant el mes d'agost els tribunals no treballen i que, de moment, Pablo Llarena no s'està excedint en el termini, Albert Prat.
Sí, n'hi havia explicat al matí de Catalunya Ràdio que aquest tipus de calendaris sempre són orientatius perquè es té en compte la saturació dels jutjats, tenint en compte també que és agost, i ha afegit que l'advocat de Puigdemont no demostra de cap manera que el magistrat ho estigui retardant a posta.
Queixar-se perquè un tribunal està tardant doncs una mica més d'un mes en resoldre un recurs de reforma, doncs la veritat és que no té, ho sento, però és que no té cap recorregut.
D'altra banda, l'expert en dret processal també ha dit que presentar aquesta queixa davant la cúpula del Poder Judicial quan encara no ha triat un nou president significa que quedarà morta en un calaix. Recordem que Gonzalo Boye ahir va denunciar que el jutge Llarena aixequés les seves vacances per supervisar la detenció de Puigdemont, però que en canvi ara es prengui amb calma la revisió de l'amnistia.
I mentrestant, a Madrid, el Partit Popular escalfa la tornada del curs polític amb Pedro Sánchez de la seva diana i activa una doble ofensiva per desgastar el president espanyol. Per una banda, els populars preparen la maquinària per fer descarrilar el pacte fiscal per Catalunya i el govern de Salvador Illa. I per l'altra, reactiven el debat sobre la migració. El PSOE els acusa d'atiar la xenofòbia. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Si el PP es conjura contra la fiscalitat per a Catalunya i Feijóo ja ha citat els seus barons el 6 de setembre per activar l'estratègia per boicotejar el pacte entre Esquerra i el PSC, serà una ofensiva global d'un PP que avui, i després que Vox l'hagi deixat tirat a les comunitats on governaven, ha rescatat el debat de la immigració irregular. Acusen el govern de Sánchez d'estar de braços plegats i li reclamen més controls a la frontera davant del repunt d'arribades a la costa del sud d'Espanya. Ana Loss, vicesecretària dels Populars.
La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox.
Tot i això, avui la direcció del PP ha evitat censurar un missatge que va publicar ahir l'alcalde de Badalona, García Albiol, on assenyalava 10 joves marroquins i els vinculava amb la inseguretat al govern espanyol, acusat de xenòfob, i segons el portaveu del PSOE, Patxi López.
Es una irresponsabilidad absoluta decir que estos niños vienen a nuestro país, vienen a Europa a robar, a matar, a violar. Porque luego pasa lo que, por ejemplo, vimos hace unos escasos días en el Reino Unido.
Declaracions de López en un missatge gravat i difós pel PSOE, on recorden i retreuen al PP que s'ha negat a donar suport al canvi legal per obligar les comunitats a acollir els centenars de menors que han arribat sols a les Canàries, un tema que continua sense solució.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Els responsables del programa de prevenció de consum de drogues Energy Control demanen que s'augmenti el control de la venda de l'òxid nitrós, conegut com el gas del riure. Expliquen que es tracta d'una substància que cada vegada és més present entre els joves en els entorns d'oci nocturn i que provoca eufòria i agressivitat, Sara Canyete.
Sí, l'òxid nitrós és una substància legal que s'utilitza en els àmbits de la indústria i l'hostaleria. De fet, es pot comprar per internet a preus molt baixos. Per aquest motiu, Josep Rovira, membre fundador d'Energy Control, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que la facilitat amb què es pot adquirir és el principal element de risc.
Nosaltres sabem que, evidentment, aquesta disponibilitat que hi ha d'aquesta substància doncs, és un element de risc, que s'ha de veure en quina manera doncs, es pot fer un major control de l'accés a compra.
Inhalar aquesta substància provoca un estat d'estabornament i pèrdua d'atenció momentània que es pot allargar durant 15 minuts, uns símptomes que poden ser molt perillosos si es duen a terme altres activitats que requereixen concentració, com, per exemple, conduir.
La seva situació de concentració està alterada i, evidentment, doncs, posaria en risc a les persones i a ell mateix. Hi ha països que ja han observat que hi ha accidentabilitat associada en aquest consum d'òxid nitrós.
El consum intensiu d'òxid nitrós pot causar problemes a la medul·la espinal i fins i tot provocar morts per asfíxia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El jove de 20 anys, detingut per haver mort un nen d'11 anys aquest diumenge passat a Mocejón, a Toledo, diu que va cometre el crim perquè no es va poder controlar i que ho va fer el seu altre jo. Així ho recull com a mínim l'agència EFE de fonts properes a la investigació que expliquen que el jove pateix un trastorn mental.
Sí, la investigació continua sota secret de sumari i avui la Guàrdia Civil ha reforçat el dispositiu per localitzar el ganivet amb què s'hauria produït el crim. El detingut és un noi de 20 anys de nacionalitat espanyola que va confessar l'assassinat al moment i va explicar que havia llançat l'arma a un canal pròxim. Segons els testimonis, quan el van arrestar, el detingut delirava i tenia un discurs poc coherent. Avui la delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa, Milagros Tolón, criticava els discursos xenòfobs i els missatges d'odi llançats a xarxes socials abans de la detenció.
Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar la ira a gente inocente.
El jove continua retingut a les dependències de la Guàrdia Civil a Toledo a l'espera de passar a disposició judicial.
Deixem la crònica negra i anem amb la que afecta la butxaca. L'organització de consumidors Facua denuncia que les grans cadenes de supermercats incrementen preus per no perdre beneficis arran de la baixada de l'IVA aplicada pel govern espanyol a un grup d'aliments bàsics. Per vigilar-ho, han presentat una pàgina web que compara l'evolució diària dels preus de l'oli d'oliva, de l'oli de girassol i del blallet en 6 grans cadenes diferents. Més endavant, a més, volen estendre aquest seguiment a més productes, Joan Garcia.
L'adreça d'aquesta web és super.facua.org i ja està activa. Si veu el producte que ha pujat més en el dia d'avui i els increments de preu més elevats de l'última setmana i fins a l'últim mes i mig, als supermercats Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Hipercor i El Campo. El secretari general de l'organització, Rubén Sánchez, explica que serà una eina que anirà més enllà de donar informació.
Y esta herramienta también nos va a ayudar a presentar denuncias contra prácticas ilegales. Supermercados que presuman de tener ofertas de descuento, que digan que tienen un producto en descuento y que sea falso, que el producto no haya estado durante el periodo que exige la ley con un precio anterior más alto que el que supuestamente ofrecen rebajado, con esta herramienta vamos a poderlos pillar.
L'organització també ha presentat una denúncia al Ministeri de Consum en què constata preus idèntics entre les grans cadenes en el cas de les marques blanques d'oli d'oliva. Espera l'obertura d'un expedient sancionador per acabar amb la situació actual.
I una altra notícia que també pot interessar a molts consumidors. El govern espanyol prohibirà contractar la llum i el gas per telèfon si abans no ho ha demanat el mateix client, Mireia Sala.
Sí, un reglament que està en tràmit vol eliminar els abusos que les comercialitzadores energètiques continuen fent via telefònica amb les trucades spam. Fa un any va entrar en vigor la llei de telecomunicacions que prohibeix les trucades spam, però no diu res sobre la contractació telefònica i les empreses que utilitzen aquesta via per captar clients. L'organització de consumidors Facua valora positivament la mesura, però lamenta que no s'hagi ampliat també a les companyies telefòniques, que són les segones més relacionades amb les trucades spam.
D'aquí un minut seran 2:15 de la tarda. Unió de Pagesos demana a la Comissió Europea solucions davant dels atacs del llop a la ramaderia extensiva. Durant l'últim any s'han registrat 7 atacs de llops a Catalunya i temen que n'hi hagi encara més. Els ramaders esperen que Brussel·les els faci més cas del que fins ara diuen que els ha fet el govern català. Madrid, Nerea Niubó.
Unió de Pagesos i sindicats agraris d'altres comunitats autònomes han portat a la delegació de la Comissió Europea a Madrid tres cartes dirigides a la presidenta von der Leyen, a la comissària del RAM i a la presidenta del Parlament Europeu. Les reivindicacions les explica Raquel Serrat, responsable de Medi Rural i de Polítiques de Muntanya d'Unió de Pagesos.
Es basen bàsicament en que es derogui l'ampliació de la protecció del llop que es va aprovar l'any 2021 i que també es revisi tot el protocol de protecció d'aquesta espècie a nivell europeu.
El sindicat agrari majoritari a Catalunya diu que fins ara la Generalitat no ha tingut en compte les seves demandes i temen que augmentin els atacs. Fins ara se n'han confirmat 7.
I encara parlem de ramaderia perquè la malaltia de la llengua blava guanya terreny al Pirineu. Després que apareguessin els primers focus a la Cerdanya i a Andorra, la infecció ja afecta ramats de vaques i d'ovelles a 4 comarques pirinenques. Corresponsal al Pallars Sobirà, Eloi Barrera.
És com una taca d'oli que es va estenent des del nord-est de Catalunya cap a la resta del país. Els últims dies s'han confirmat casos de llengua blava a 3 explotacions de muntanya, al nord del Solsonès i un parell més al Pallars Sobirà. La malaltia, que afecta bestiar oví i boví, va avançant pel Pirineu, mentre que el conjunt de Catalunya ja és present a 16 comarques, totes a la meitat nord del país. Paral·lelament, continua la campanya de vacunació intensiva contra aquesta infecció, que, recordem-ho, no és contagiosa, sinó que arriba per la picada d'un mosquit. Les autoritats sanitàries afirmen que la llengua blava no afecta les persones i, per tant, diuen el consum de llet i de carn és totalment segur.
L'expansió del cargol Poma, provocada per les restriccions d'aigua que va patir el Delta de l'Ebre l'any passat, ha disparat el cost de producció pels agricultors. Han hagut de fer més tractaments per reduir la presència d'aquest cargol Poma i també han hagut de replantar diverses vegades. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. El sector calcula que de mitjana estem parlant d'uns 300 euros per hectàrea i és que la presència del cargol Poma s'ha multiplicat per 12 a l'hemidelta dret i s'ha triplicat a l'esquerra. Albert Pons, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
Si tenim en compte 200 quilos per hectàrea de llavor a euro, però estem parlant de cada cop que sembres, que has de tornar a resembrar, però estem parlant de 200 euros, més 150 euros d'hectàrea de la saponina, doncs estem parlant de 350 euros d'hectàrea cada cop que tens que repetir aquesta feina.
N'hi ha que ho han fet fins a 2 i 3 vegades, per tant, gairebé 1.000 euros més. Cada cop que es replanta el cicle de l'arròs s'escurça, la qual cosa també fa minvar la producció dels camps. Per combatre el cargol Poma, l'únic tractament de què disposa el sector és la saponina, un producte 100% vegetal que ofega el cargol i el 75% del qual el paga la Generalitat.
I del Delta de l'Ebre anem cap a Girona per tractar l'últim tema abans de la publicitat, perquè allà, a Girona, volen fer compatible la presència massiva de cicloturistes pel barri vell amb els veïns i els vianants. Ja hi van posar senyals recordant que no es pot pedalar pels carrers estrets de la zona. I aquests dies estan fent una campanya informativa i anuncien que al mes de setembre començaran a posar-hi multes. Girona, Fèlix Martín.
Sí, sancions que han anunciat per al mes vinent, sense concretar una data d'inici, en el marc d'un pla d'acció que han pactat amb els veïns, el sector comercial i l'hostaleria. Els agents cívics de Girona reparteixen un tríptic als ciclistes, sobretot als estrangers, recordant les normes. També se'n fa difusió a través de comerços i hotels, com ha detallat a Catalunya Ràdio la regidora de Seguretat, Sílvia Liu.
El tríptic, per facilitar doncs, la comprensió, l'hem editat en 4 idiomes. La informació l'estem fent amb els agents cívics de la ciutat. Un cop repartit el material, preveiem que al setembre es comenci la tercera fase d'aquest pla d'acció, que serà la sancionadora per part de la Policia Municipal de Girona.
De moment, campanya informativa que es fa al barri vell al Mercadal, a una i altra banda del riu Unyà de Girona, que és on es concentren l'allotjament i l'activitat de la majoria d'empreses vinculades al cicloturisme.
Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Aprofita els últims dies d'Electro 3 en el Corte Inglés amb el 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux i moltes més.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Aprofita els últims dies d'Electro 3 amb el 15% addicional.
Només fins al dimecres 21 a la botiga web i app del Corte Inglés.
Benvinguts a Love Cost, un dating on pots trobar l'amor o no.
Busco trobar l'amor, algú amb qui connectar.
N'hi ha 2 que venen pel love i n'hi ha 2 que venen pel cost.
Pam.
Això què és?
És que no m'agrada que em menteixin.
Crec que m'enganya.
Love Cost, amb Núria Marín. Dijous a la nit, a TV3.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2 quarts, anem a la cultura.
Woman, I can hardly express my
John Lennon, Elvis Presley, Marilyn Monroe o Mae West protagonitzen la nova sala que acaba d'obrir el Museu de l'Eròtica de Barcelona. L'espai rescata del seu fons una trentena de fotografies, vídeos i altres objectes de col·leccionisme sobre els grans mites eròtics del segle XX, Montse Mas.
I entre el més destacat hi ha diverses litografies eròtiques de la polèmica sèrie Back One que John Lennon va dedicar a la seva parella Yoko Ono i que van ser censurades en una exposició el 1970 a Londres. Ho explica la directora del Museu Barceloní, Sara Ripert.
Tenemos la gran suerte de poder tener estos originales aquí y no solo un vídeo donde ellos están haciendo el amor, sino también pues se puede conocer más del por qué hicieron estos vídeos, por qué hay tantos dibujos que John Lennon hizo para su mujer y cuál es la historia detrás de eso.
La nova sala també exposa el rumor sobre una aventura d'una nit entre Marilyn i Elvis i mostra la història de Mae West, una de les primeres estrelles del cinema que van parlar obertament sobre el seu desig sexual. El Museu de l'Eròtica, ubicat a la Rambla, just davant del Mercat de la Boqueria, rep més de 100.000 visitants cada any, la gran majoria dels quals són turistes.
Els arqueòlegs han trobat nous indicis que apunten que el jaciment de Sant Jaume d'Alcanar, a la comarca del Montsià, va ser un assentament fenici. Aquesta teoria confirmaria que van ser precisament els fenicis el primer poble mediterrani que va colonitzar Catalunya, 250 anys abans de l'arribada dels grecs a Roses i Empúries. Tarragona, Ricard Boigas.
El descobriment de nous elements de la cultura fenícia fan pensar que el jaciment de Sant Jaume d'Alcanar va ser un assentament fenici i no pas una residència d'un cabdill indígena molt influenciat pels fenicis com es pensava inicialment. Enguany el grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la Universitat de Barcelona ha centrat l'atenció en la restes d'un temple. El cap de projectes arqueològics del Grab, David García, diu que aquest estiu han trobat un element que associen a una divinitat fenícia.
A la sala interior, que encara no hem pogut acabar-la d'excavar del tot, però sí que és veritat que ens ha proporcionat un element lític, un objecte, una pedra, un còdol gran, que en arqueologia del període anomenem bètil, i que és la forma com els fenicis representaven a les seves divinitats. Els fenicis no representaven els seus déus i deesses amb figures humanes, perquè existia un tabú, i el que feien era representar-lo amb grans còdols.
Si es confirma aquesta hipòtesi, entrarà en contraposició amb la teoria consensuada dels historiadors que apunta que els primers colonitzadors van ser els grecs a Roses i Empúries. Els fenicis haurien arribat uns 250 anys abans i haurien consolidat aquest assentament o factoria a les terres del Sènia.
Passant 7 minuts de dos quarts, més coses.
Bé, el més important és que tinguis ben clar que això no és per mi.
I per qui és?
Per la crisi.
És pels números.
Per mi no és. És per ella i per ells.
Això que sentim és Angle Mort, que torna a partir de demà a la sala Versus Glòries a l'Eixample de Barcelona. L'esbojarrada comèdia sobre com dur a terme un acomiadament en una petita empresa és a punt d'arribar a les 100 representacions i ja supera els més de 7.000 espectadors, Valèria Obereda.
Amb una dramatúrgia molt precisa, escrita a quatre mans per Sergi Balbel i Roc Esquius, l'obra juga amb la paraula i el gest, creant una tensió entre el que es diu i es calla. Ramon Godino, actor i director artístic del Versus Glòries, justifica el títol.
Com si succeïssin a l'angle mort del retrovisor d'un vehicle. I és que l'obra, a més de la crisi, ens parla dels angles morts, d'allò que ens passa desapercebuts, però que pot acabar per capgirar-ho tot.
I aquest angle mort acaba creant dos escenaris paral·lels que l'espectador sempre veu, però un no el sent.
Juga amb dos espais que conflueixen alhora. I allò dit i no dit, és a dir, la paraula i el gest. Per tant, el públic veurà simultàniament dos espais i dues escenes alhora, una parlada i una altra muda. Al final de l'obra trobarà el sentit de tot plegat.
Angle Mort, dirigida per Lluís Elias i on també intervenen Berta Bar, Antonio del Valle i Rafaela Ribas, s'estarà al Versus Glòries fins al 22 de setembre.
I encara una cosa més abans de l'actualitat esportiva.
Veig la mà brillant i el cel reflexat.
El Festival Acústica de Figueres, que començarà la setmana que ve, ha fet públic avui els últims noms del seu cartell. Han afegit al llistat de concerts la cantautora mallorquina Maria Hein i el grup Serial Killers. Girona, Pau Masó.
La cantant i compositora de Falenich, Maria Hein, substituirà la cantautora Sandra Montfort, que no podrà ser a Figueres per motius de salut. Actuarà a l'acústica el divendres 30. Mentrestant, el duet barceloní Serial Killers portaran el rock, l'electrònica i el hip-hop l'endemà, dia 31. S'afegeixen a la programació ja anunciada per a aquesta 21a edició amb una llarga llista de noms del panorama musical en català. Muixca, The Diets, Els Amics de les Arts, Guillem Gisbert, Figaflaues, Gertrudis, Ginestau, Julieta, entre d'altres. L'acústica es farà de dijous a diumenge de la setmana vinent en tres escenaris del centre de Figueres i tots els concerts són gratuïts.
Falta una mica més de 20 minuts per arribar a les 3. Va, anem a la informació esportiva.
Catalunya migdia.
Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Cada temporada repeteix aquesta situació en què la Lliga de Futbol de Primera Divisió ja ha començat, però els equips estan encara molt pendents dels despatxos i dels fitxatges i les sortides.
I ens queda molt a prop. El Barça està ficat en la preparació de la segona jornada de la Lliga de Futbol contra l'Atlètic de Bilbao dissabte que ve, però Hansi Flick ha de tenir una orella parada en el que passa als despatxos. Gundogan accepta tornar al City i ara mateix el Betis i Vitor Roque podrien iniciar un període de relació laboral. Bernat Soler, quan hi ha de cert en això que parlem, ara com ara, i com es preveu que evolucioni?
Bé, doncs el que podem dir primer de tot és que a poc agafa forma l'exclusiva de la TDT destapada dissabte a la nit per la Mireia Ruiz després del València-Barça, en el que s'explicava ja que Gundogan acceptava marxar del Barça, però sobretot, i això segurament era el més destacable, havia fet un pas endavant i volia tornar al seu club d'on va arribar, al Manchester City. Tenim més detalls després de parlar amb Hansi Flick, amb l'entrenador del Barça, i Ilkay Gundogan va trucar a Pep Guardiola per expressar-li el seu desig de tornar al City. Guardiola ho veu amb bons ulls, però hem de també destacar que el City no vol pagar ni un euro per un futbolista que fa un any era seu i que va marxar lliure. Gundogan vol seguir competint al primer nivell, per això la seva primera opció és tornar al Manchester City, i descarta el futbol d'Aràbia, de Qatar i fins i tot el del país d'origen de la seva família, Turquia. De moment, Gundogan no vol anar a jugar cap equip d'aquests països. Espera Gundogan que el Barça li doni la carta de llibertat, tenint en compte que ell accepta marxar i d'aquesta manera li fa un favor al club alliberant massa salarial perquè el Barça pugui inscriure, per exemple, Dani Olmo. Per cert, sense que tingui una relació directa, però sí que està relacionat amb el protagonista, ahir Gundogan va fer un comunicat oficial explicant que deixa la selecció alemanya, abandona, per tant, el futbol de seleccions retira de la selecció on hi ha jugat tants i tants anys. Pel que fa a Vitor Roque, informacions que arriben des de Sevilla diuen que el Betis està interessat en una cessió per dues temporades pel davanter brasiler o amb un pagament amb condicions. En el Barça el que li interessa és guanyar diners, recuperar part de la inversió, i en això sembla que hi estaria més ben posat l'Sporting de Lisboa, disposat a pagar una quantitat que com a mínim podria doncs compensar els 30 més 31 milions en variables que el Barça va pagar no fa ni un any pel jugador brasiler. Això pel que fa al futur, a l'espera també del que passi amb l'Englet, descartat per Flick i amb possibilitats d'anar a l'Atlètic de Madrid. I a tot això, avui el Barça ha tornat als entrenaments amb una novetat. Fermín, que després d'anar convocat a l'Eurocopa i disputar amb èxit els Jocs Olímpics, ha tingut uns dies de vacances, però ara ja torna a incorporar-se al Barça, ja s'ha entrenat avui amb la resta del grup.
Ja fa uns dies que va arribar de Marsella. El porter català Pau López l'han presentat aquest migdia com a nou jugador del Girona en qualitat de cedit per l'Olympique. El gironí arriba fins a final de temporada per competir amb el titular Gazzaniga. Eduard Solà ha passat per Montilivi. Què ens expliques, Eduard?
Doncs mira que Pau López diu que ni ell ni la seva família no s'esperaven poder tornar a casa, però que està molt content de poder-ho fer. Pau López va jugar al planter del Girona fins que en edat infantil el va fitxar l'Espanyol. Després, primer equip de l'Espanyol, Betis, Roma i Olympique de Marsella. Equip que l'ha cedit al Girona fins a final de temporada.
Un estiu complicat per mi. El Marsella va decidir que no comptava més amb mi i a partir d'aquí pues, he mirat les opcions que tenia i al final una temporada il·lusionant com la que planteja el Girona. És algo molt bonic, com sabeu, jo he crescut aquí, el Girona que jo coneixia és un Girona completament diferent al que hi ha a dia d'avui. Vaig parlar amb David López, vaig preguntar què tal era el club, què tal era el vestuari, per informar-me, i a partir d'aquí pues, va ser simple, no? També tornar a casa. També se'm fa estrany estar aquí després de tants anys.
Pau López té 29 anys i sap que arriba a un equip on ja hi ha un porter molt consolidat com Paulo Gazzaniga, però diu que ve a entrenar-se per posar-li les coses difícils.
No vinc amb perspectiva, vinc amb la perspectiva de divertir, de portar-me el millor de mi i després el míster decidirà si vol comptar amb mi o no vol comptar amb mi. Al final a mi no em paga el club per jugar, a mi em paga per entrenar, vinc a donar a ser un mes, li vaig dir aquí com vaig parlar amb ell, li vaig dir aquí que a mi no tinc d'anar cap problema si jugo o no jugo, evidentment que jo vull jugar i vinc a jugar com tots els jugadors, però entenc que vinc en un club on hi ha un porter que està fent les coses bé i a partir d'aquí no poc soc tonto, no crec que hi ha un rol a respectar.
El Girona presentarà demà el davanter macedoni Bojan Miovski, que podria debutar diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid.
Seque de primera divisió de futbol. Després de la primera jornada de Lliga no passa d'anècdota, però si la derrota és contra un rival directe i fent un mal partit, caldria reflexionar, que és el que farà segurament aquesta setmana el tècnic de l'Espanyol amb els seus jugadors. El Sergi Andreu està tornant de Valladolid i ens fa la crònica del que ha estat aquest primer suspens de l'equip blanc i blau en el seu retorn a primera.
El retorn de l'Espanyol a primera va ser clarament decebedor. L'equip blanquiblau va fer una primera part molt dolenta, plena d'imprecisions, superat pel Valladolid, sense l'atenció competitiva necessària i amb molts problemes en la creació de joc. Ocasions molt poques. Va ser en aquest primer temps quan el Valladolid va fer l'únic gol del partit, obra del català Raúl Moro, al minut 23, amb un gran xut de fora l'àrea que va desviar Sergi Gómez. El tècnic perico Manolo González considerava que era de les pitjors primeres parts des que ell és entrenador.
La primera part ha sigut molt dolenta a nivell de pressió, a nivell de joc, a nivell de continuïtat. Moltes pèrdues de pilota, molt poca verticalitat, jugant massa horitzontal i massa cap enrere. Bueno, és impossible guanyar un partit com la primera part. Dic, la primera part és per oblidar, òbviament.
A la segona part, l'Espanyol va millorar gràcies, en part, a l'entrada dels debutants Kral i Cardona. En va tenir un parell de clares, però el gol no va arribar i es va tornar a evidenciar que l'equip continua tenint el mateix problema d'efectivitat ofensiva. Aquesta era la valoració del porter Joan García.
Primer és que tenim clar que no hem fet un bon partit som nosaltres, així que ara ja amb la mentalitat del dissabte, fer un bon partit a casa i millorar les coses que hem de millorar.
Per cert, especialment pendents haurem d'estar aquests propers dies del futur de Joan García. Sembla que l'Arsenal està cada cop més interessat a fitxar i a pagar la clàusula de rescisió del porter blanquiblau.
L'Atlètic de Madrid va empatar a 2 gols a Villarreal. Joao Félix anava convocat, però finalment va ser descartat, Eduard Solà.
Joao Félix va quedar finalment fora de la convocatòria perquè està a punt de tancar el seu fitxatge pel Chelsea, un equip que ara mateix té 43 jugadors amb contracte. Un dels 6 empats que va haver la primera jornada és el Villarreal 2, l'Atlètic Madrid 2, d'ahir a la nit que tancava aquesta primera jornada. Sorloth va fer el seu primer gol contra el seu ex-equip groquet. Simeone va valorar així l'empat.
Del 2-1 a favor, en la jugada clarísima que tuvimos con Lino, encontramos el 2-1 en un córner que desgraciadamente termina siendo un gol en contra. Primera fecha jugando fuera de casa, creo que en lo general me quedo con bastantes cosas positivas y algunas cosas individuales que hay que mejorar.
A la izquierda, Pedro.
Hola, Diego, Pedro.
Quins són els partits dels equips catalans de la segona jornada, Eduard?
Doncs Barça i Espanyol tornen a jugar dissabte en el que serà el seu primer partit a casa. El Barça rebrà l'Atlètic Club i l'Espanyol la Real Ciutat en un doble enfrontament catalano-basc. El Girona tornarà a jugar a fora, que serà en aquest cas diumenge a la nit al camp de l'Atlètic de Madrid.
I després de la publicitat, segona entrega d'aquesta setmana de la Copa Amèrica de Vela, avui la guia de l'espectador, on podeu anar a gaudir de la competició i de tota la seva oferta esportiva, cultural i gastronòmica. Què passa amb la secció d'hoquei gel del Barça? Aquest any el primer equip no competirà. I una informació que tenim des del migdia, sentirem Andrea Fuentes, que deixa la selecció dels Estats Units de natació artística i accepta l'oferta de la Federació Espanyola.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per...
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu. Catalunya migdia.
Falten 12 minuts per les 3 de la tarda. Per assistir a la Copa Amèrica de Vela no cal treure entrada. El públic s'hi pot acostar de franc. Tenint en compte que és una competició que es fa en ple Mediterrani, el millor sempre serà veure-ho des de les platges o els miradors dels ports barcelonins. I si tens un vaixell, enhorabona i aprofita-ho. Ara us volem fer una petita guia bàsica d'on cal que aneu per seguir la Copa Amèrica de Vela a partir d'aquest pròxim dijous amb la regata preliminar. Amb el Sergi Martínez repassem els punts cardinals d'aquesta activitat.
L'espai que ocupa l'activitat de la Copa Amèrica de Vela a terra va des del passeig del Trencaones, al costat de l'Hotel Vela, remuntant la costa durant 4 quilòmetres fins a la platja del Bogatell, passant per les platges de la Barceloneta i el Port Olímpic. A terra, el punt neuràlgic és el Reis Village. Es tracta d'un espai de 25.000 metres quadrats al Moll de la Fusta, on cada dia hi haurà informació de les curses que es podran seguir per pantalla gegant, presentacions diverses, exposicions, oferta gastronòmica i música en directe. Molt a prop es van situar les seus dels 6 equips. El vaixell campió, l'Emirates neozelandès, té la seva seu entre l'estàtua de Colom i el World Trade Center. L'Ineos Britannia i la Ningui Suís són més a prop de l'Aquari i el Mare Magnum. L'American Magic és just al darrere de la platja de Sant Sebastià. I l'Orient Express francès i el Luna Rossa italià són els que tenen el seu cap a la sortida del moll. Hi haurà dues zones per espectadors, amb pantalla gegant i oferta gastronòmica i de marxandatge. La primera a la plaça del Mar i la segona a la platja del Bogatell, sempre amb vista directa sobre el camp de regates. A les zones marcades hi pot haver fins a 20.000 persones a la vegada, comptant també amb el Reis Village, però l'organització preveu un trànsit important per a persones durant tot el dia.
Comentem tots aquests punts de vista obligada amb la directora d'esdeveniments de la Copa Amèrica, l'Eva Pizà, perquè si vull anar a veure la seu d'un equip, puc, i quan els vaixells surtin a competir, on podria anar a veure'ls de prop? Eva, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primera pregunta, el Reis Village, que segurament és una de les zones que més públic pot assumir d'aquesta competició. Què és el Reis Village, on és i què hi podem fer?
Bueno, doncs el Reis Village està situat al Moll de la Fusta de Barcelona i serà el cor del programa d'entreteniment d'aquesta America's Cup. Serà un espai públic, gratuït i accessible per tothom que vulgui venir a veure'ns.
Estem parlant, diria, de 25.000 metres quadrats, és a dir, hi ha per fer absolutament de tot, no?
La gent podrà trobar moltes coses molt variades, des de espais de restauració fins a l'escenari principal on centralitzem el programa d'entreteniment, els nostres patrocinadors tenen espais d'activació, les administracions també tindran espais, tot espais públics gratuïts i amb activacions pròpies que faran que des de que obrim a les 12 del migdia fins que tanquem a les 10 o 11 de la nit els caps de setmana hi hagi una activitat continuada.
Estic veient un mapa de la situació. Veig que el Reis Village, efectivament, Moll de la Fusta, molt a tocar de l'estàtua de Colom, però veig que també els equips, doncs, relativament a prop, tenen les seves seus. La meva pregunta és, jo, aficionat de la Copa Amèrica, puc anar a veure la seu d'un equip?
A veure, els equips són entitats independents i ells escolleixen si tenen capacitat de donar accés públic o no, i en aquest cas, per limitacions vàries, a l'actualitat només l'equip suís a l'Ingui té una zona pública amb una botiga molt maco i un simulador, i la resta en principi no són d'accés públic, però sempre són macos la passejada per veure la base per fora i per veure l'ambient que es genera, perquè com surten els vaixells competidors de les seves bases, en un moment donat, si coincideix amb la sortida de vaixells, malgrat no poder entrar a l'interior, perquè és com entrar a un box de Fórmula 1, sí que es veu un ambient molt maco al voltant.
Clar, perquè això de la Lingui que en parlava vostè està al costat del Mare Magnum, per tant, ja és un lloc molt identificable del que és la ciutat de Barcelona, i a mesura que vas sortint del moll, et trobes l'última de les seus, que és la de l'equip del Luna Rossa italià, i a partir d'aquell moment els vaixells comencen a fer la volta cap al mirador i l'Hotel Vela i cap anar al camp de regates, i entenc que allà hi ha un mirador espectacular per poder-s'hi posar a veure els vaixells abans de competir, fins i tot.
Correcte. Hi haurà varis, li diem viewing points, o sigui, diverses zones molt interessants en diferents moments. Perquè si comencem aquesta sortida dels vaixells, el Defender, que és l'Emirates Team New Zealand, té un espai que li diuen el Kiwi Corner, que també l'obren, disculpa, però és no només els suïssos, sinó els kiwis, que li diem carinyosament, tindran un espai que es diu Kiwi Corner, i tota aquella zona que hi ha entre Colón i el World Trade Center, que també és públic, és un primer lloc per veure sortida de defensor molt, molt maca, i a continuació, com molt bé has dit, els vaixells surten per davant de Marina Vela, llavors l'espigó de Marina Vela serà espectacular per veure no només la flota de competidors, sinó totes les seves pneumàtiques d'apoio i tots aquests vaixells i iates que van a veure la regata. Serà com un desfile, no?, de vaixells. Mm-hmm. A continuació, passen per davant de les platges de Barceloneta, Bogatell, i un altre punt serà la part més nord, que és el dic de recer del Port Olímpic.
Centrem-nos un moment en aquestes fanzones, perquè jo també tinc entès, evidentment, que al Race Village tens una pantalla gegant, però a les fanzones també en tens.
Correcte. Tenim la principal, com has dit molt bé, el Race Village, però hi ha una fanzone a Plaça del Mar que tindrà, al igual que a Bogatell, són fanzones que tenen pantalles gegants, que tenen botiga oficial, que tenen oferta gastronòmica, que tenen el que li diem AC Corner, que és America's Cup Corner, és un lloc on la gent podrà saber una mica més de l'America's Cup, de la seva història, dels vaixells, dels equips, aprendre una mica més i veurà també estants dels nostres patrocinadors. O sigui, són zones, de nou, obertes per tothom on disfrutar d'aquesta competició.
Molt bé, doncs dijous a partir de les 12 que tenim aquesta primera competició d'aquesta regata preliminar, per tant una miqueta abans la gent ja s'hi podrà acostar per veure la sortida dels vaixells. A les 12 també tinc entès que comença que obre el Race Village, a partir de les 2 del migdia aquesta primera competició. Eva Pizà, directora d'esdeveniments de la Copa Amèrica, moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres, moltes gràcies, us esperem a tots.
Un altre dels temes del dia, la renúncia del Barça d'hoquei gel. El club no tindrà equip a la Lliga Espanyola per primera vegada en 30 anys, però no desapareix, Marc Andrés.
L'equip senyor del Barça d'hoquei gel no tindrà cap activitat, però la intenció és tornar l'any vinent. Això expliquen fonts consultades per Catalunya Ràdio sobre aquesta decisió que no ha pres el club, sinó que han pres els propis jugadors. Una decisió impulsada perquè fa 2 anys que l'equip no té pista on entrenar-se i tots els seus partits a casa han estat en llocs visitants, com ara Puigcerdà o Jaca, i aquest any han dit prou. Sense hores d'entrenament i havent de viatjar per jugar de local, els jugadors han decidit emprendre un rumb diferent i buscar-se un altre equip per aquesta temporada o directament aturar-se. Això sí, amb l'objectiu clar de tornar cap a Barcelona el curs 25-26, ja que el club té prevista tenir pista temporal i, de fet, està assignat que hi haurà pista temporal per finals d'agost o principis de setembre de 2025. La falta d'equip sènior tampoc significa la desaparició de la secció d'hoquei gel, ja que les categories inferiors del Barça, que van des del sub-11 fins al sub-20, continuaran competint amb normalitat. Tot i això, la situació és complicada per als responsables i els jugadors del Barça que, tot i ser considerats amateurs, només poden parlar amb el vistiplau del club, un club que tampoc no ha volgut fer cap comentari.
La catalana Andrea Fuentes és la nova seleccionadora espanyola de natació artística. Ho ha fet oficial la Federació Espanyola, que agraeix a la japonesa Mayuko Fujiki la feina desenvolupada els darrers 7 anys. Sergi Martínez.
Els èxits més recents de la japonesa Fujiki al capdavant de la selecció espanyola de natació artística són l'or de Fukuoka el 2023 i la recent medalla de bronze als Jocs Olímpics de París amb 4 nedadores catalanes: Iris Tió, Txell Mas, Paula Ramírez i Meritxell Ferrer. El relleu estava previst, però, perquè la japonesa Fujiki havia anticipat que volia plegar després del cicle olímpic. El que no se sabia és qui la substituiria. I l'escollida ha estat Andrea Fuentes, 4 vegades medallista olímpica amb Espanya. La catalana ara mateix està fent un campus a Mallorca i aquestes són les declaracions que ha fet a Catalunya Informació.
Doncs estic molt contenta de tornar a casa. Hem estat 6 anys als Estats Units, primer 3 anys a San Francisco i després a Los Angeles 3 anys més, amb el Víctor, la meva parella, que és entrenador de gimnàstica, i ha sigut, la veritat, que un viatge impressionant.
Andrea Fuentes, que ve de guanyar una plata olímpica dirigint l'equip dels Estats Units, arriba efectivament amb l'exgimnasta Víctor Cano, que feia d'entrenador d'acrobàcies a l'equip nord-americà i és la seva parella.
Dos minuts per les 3 de la tarda. Tenim en marxa la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, la primera dins de l'estat espanyol. Fins ara les tres primeres havien estat a Portugal, la d'avui amb sortida a Plasencia, final al Pico Villuerca, esport de primera categoria. Són 170 quilòmetres. El líder és el belga del Visma Wout van Aert. Mentrestant, el govern francès, Sergi, espera 4 milions de visitants a París per als Jocs Paralímpics, que es disputen del 28 d'agost al 8 de setembre.
És un terç de les visites que van tenir pels Jocs Olímpics, que han estat 12 milions. Les xifres les ha facilitades avui la ministra francesa d'Esports, Amélie Oudé-Castira, que ha precisat que un 10% dels visitants pels Paralímpics seran estrangers.
L'italià Jannik Sinner i la bielorussa Arina Sabalenka s'han endut els trofeus dels Masters 1000 de Cincinnati de tenis.
Sinner és el número 1 mundial i defensarà aquesta condició al darrer gran slam de l'any, l'Open dels Estats Units, que comença dilluns que ve. Allà, Djokovic, amb 37 anys, defensarà el seu títol del 2023. El serbi ocupa la segona posició de la classificació de l'ATP per davant de l'espanyol Carlos Alcaraz, seguit en quarta posició per l'alemany Alexander Zverev. A Cincinnati, Sinner es va desfer a la final del nord-americà Francesc Tiafoe en dos sets, el primer amb tie-break. Al quadre femení, la número 2 mundial, Arina Sabalenka, va superar la nord-americana Jessica Pegula en dos sets.
I el Barça femení recupera les futbolistes olímpiques, les 8 jugadores presents als Jocs, Aitana, Alexia Paredes, Patriona, Batlle, Parayuelo, Catacolli i Vicky López, ja s'han posat a les ordres de Pere Romeu per fer la primera sessió. Totes les jugadores, per tant, estaran aquest divendres al trofeu Joan Gamper, que l'equip jugarà contra el Milan. I en hoquei patins, el Palau de Plegamans fa oficial el nom del nou entrenador, és el campió de la Lliga Femenina, ja té tècnic. Per tant, l'argentí Andy Colaiani, que fitxa per una temporada, segons ha informat el club. Uns segons i arribem a les 3 de la tarda. Moltes gràcies a tots. Fins demà.